sombrero de majaras. Asamblea 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 de majaras. Sí, ah. Asamblea de majaras.
Hey. Wow. Hey, ho, contrabandistes, ja tornem a ser aquí. L'Assemblea de Majares per totes vosaltres. Fins a 9:15, perquè tenim el horario reducido, horario de tercera edad.
Reducción de jornada.
Exacte,
¿no?
Porque hemos pedido de reducción, porque ya nos tocaba después de 20 años de programa, pues...
En tot de queda.
Ahora, cotizamos igual.
Restriccions.
La retención de IRPF ens es igual, ¿no?
Bueno, pues queda menys per la jubilació.
Sí. També. Sempre.
Però ara els nous paradigmes de la vellesa estan parlant de la tercera edat i la quarta edat, amb la qual jo aniria en compte que podem ser una ràdio de jubilades tranquil·lament.
Ah, no lo somos. Encuentros en la quarta edat.
Exacto.
Bueno, va, comencem. Avui és dia 4 d'abril, és domingo de Gramos. O de Pascua.
Es domingo de
resurrección.
Sí.
Y es lunes de Pascua.
Mañana.
Claro. Ah.
Pues eso no vendes más, pero bueno, es un tema que a mí también me interesa, ¿eh?
¿Ah, sí, la resurrección?
No, el cristianismo.
No, porque ya al
interesa porque
ya al que es es al
judaísmo, el cristianismo.
Sí, no, pero divendres sant, que es al al diumenge anterior es cuando es dona la palma.
Sí, diumenge de Rams, que
és diumenge de Rams. Llavors és el divendres sant, dissabte sant, no? I avui és ui, és que tal moviment. I avui és diumenge de
resurrecció.
De resurrecció. I llavors demà se suposa que és quan és l'ascensió. No, y a la Pascua y la ascensión al cel.
Sí, es que ya hay un día perdido. Es como un error matemático de cabalístico de que cuentan tres, pero ahora no saben los que cuentan el viernes o no.
Es un farol. Y después del domingo de Gramos es el mono, ¿no?
La mona. La mona.
De la mona.
Efectivament.
Si parles de si un llenguatge no sexista. Bueno, fem una mica recopilació. A part de ser diumenge 4 d'abril, novedades.
Sí. Presentaciones.
Presentaciones. Una principal és que estem de nou el trio.
El trio, per fi.
El completo,
no? Bé, sí.
El trident.
Sí, no, feia molt de temps que no venia.
Ara feies temps, sí.
Sí.
Canvios de situacions vitals necessiten... Aquí les cures davant de tot. Aquí no hi ha obligació.
Cures i monjas. Pues aquí tenim a Doctor Axioma con su fundita en el... estrenando fundita en el micro.
Sí, pero la verdad que todo esto demuestra mi incapacidad y mi decrepitud, porque pensaba que eran galletas.
Galletas del destino.
Cuando he visto, pensaban que eran galetas. Es que no us enganyo.
Snacks.
Mira, i aquí però hi ha ja una tenia... oberta, i aquí hi ha una oberta sense utilitzar.
Ja no t'ho donen això en els xinos, no? La galeta del destino aquesta.
La galeta de la suerte?
Sí.
Jo hace tiempo no vaig
a... Jo no, tampoc.
Bueno, ara, jo tinc la teoria que tots els xinos es van convertir en japonesos perquè podien pujar un mig euro al menú.
Llavors, bueno, de fet...
Això és una rendibilitat a mig plaç que, bueno, jo què sé, pots acabar comprant Tesla o pots acabar comprant Amazon.
De fet, es va... No? Es va... popularitzar aquell tipus de restaurant que era el restaurant asiàtic on tranquil·lament podries menjar pato Pekín o maki, per exemple.
I ja respeten les minories? Sí, segurament.
No ho sé, vés a saber. Vés a saber.
Bueno, qui més tenim? Eduardo Manos Tijeras, sí. Un gourmet? ¿Dónde los hay?
Bueno, realmente me lo como todo. Però bueno, sí, Eduardo Manos Tijeras. També una mica introspectiu, com ha dit en Jordi, no ha dit en antena, però bueno, també estic en un moment vital certament introspectiu. Per això està bé que fem un programa més com si fos un
íntim.
Programa... Sí, exacte.
No? Fem el,
està bé, ens ho podem permetre, íntims. No? Ens ho trencarà tot la trucada que tindrem, però...
Ens ho podem permetre tot, i a aquestes
altures. Ens ho podem permetre tot, sí. I finalment, qui tenim aquí, l'Alma Ilustre?
Bueno, ha arribat d'Operació Retoño, de Retorno, i Retoño a vegades.
També.
A la vegada,
i que hi havia cues, les aglomeracions, pues la pandèmia, la quarta ola...
S'ha disset una miqueta, eh? Però bueno, no com...
No per les obres que feien ahir per ampliar la carretera, no?
No ho sé, però Déu-n'hi-do, l'Operació Retorno, que qui estigui pues, a la carretera, bueno... Pues, cuidado,
cuidado
la carretera i sobretot demà.
Paciència.
I res, estem al trio...
M'han fotut una multa l'altre dia.
Ah, mira. La primera a la vida, no?
No la primera, ni serà l'última, sí, però bueno. Però d'aquesta de control policial de dir... A més em va avisar una noia que anava amb nosaltres al cotxe que no formava part de la mateixa bombolla, o sigui que d'alguna manera haguéssim pogut pillar el triple Cacho. O el quadriple,
bueno,
però em va dir...
Hi ha
els Mossos allà, i vaig pensar que vaig a donar la volta i dic, no tenim res, no em pararan, vaig amb nens... No em pararan.
Tasca.
I em van parar i després llavors al moment de parar dic, merda, que tinc el carnet de conduir caducat.
És que anava a dir, quin delicte van escollir per multar-te?
Carnet de conduir caducat de fa 9 mesos. Bueno. Però jo aixequé el fet de que la pandèmia i que no tenia DNI, que jo vaig haver, clar, jo vaig renovar el carnet de conduir, que ho vaig estar mirant, havia de renovar primer el DNI, però no el tenia renovat tampoc el DNI. I clar, el DNI pues, em donaven 3 mesos d'hora, saps? O sigui... Vaig haver d'esperar un muntó.
Bueno, si ens escolta algú de la DGT o d'algun cos policial...
No, me la pela, la pagaré i ja està. Tu ara soc funcionari. Hòstia. Falso funcionari. Pago la multa i ja està. I tirando.
Bueno, pues a part...
Lucharé perquè les multes siguin proporcionals al...
El sou?
El sou. Que això és una cosa que fan els països nòrdics. Sempre
com a referent, nord, eh?
Sempre com a referent, o sigui... Pots una multa de un 1% de tu nòmina.
Clar.
Clar. O de tus ingressos. Ja no sé quin criteri fan servir, però clar. Però llavors... Perquè si no, clar, tu penses la penya que té un munt de pasta, multes d'accés a velocitat, sí. Els hi pela.
Mira, recordem que van fer un programa de renda bàsica.
Els punts, tenen penya que van fent això de punts, vinga, va...
Podem fer el... Sí. Com es diu això? Sí, multa bàsica universal.
Bueno, de fet, ara hi ha tota una sèrie de reivindicacions de veritat fer a Espanya i a tota Europa una fiscalitat progressiva com...
I,
com
toca.
I després, diguem-ne, tota la denúncia del que anomenen... Com li diuen? Que em sembla molt interessant.
Estàs molt informat, Jordi.
És guarides fiscales. Perquè el terme paradís... fiscal és enganyós.
La guarida sona molt xulo.
Clar, perquè en el fons estan amagant pasta. O sigui, penseu, aquí perquè han sortit els papers de Panamà i coses així que ens involucren a nosaltres, però es veu que va haver uns...
Ui,
com es diu? Els... Ara no me'n recordo. Luxemburgo Leaks i Andorra i una altra a Irlanda, que tenen, per exemple, l'impost de societats i l'impost aquest per grans empreses al 0%. Llavors, clar, o molt més baix que la resta de països europeus. Llavors, amb la qual doncs això està... I llavors hi ha tota una reivindicació d'això.
Mira, ara que has mencionat...
Mira, avui Atac, Atac me'n recordo jo de temps, perquè ara no sé ni si existiran. Atac sí, ja ho reivindicava. Ja tenia aquesta cosa de la
hi havia la taxa Tobin, que era el que promulgaven.
I ara li diuen taxa Google i no hi ha manera.
Tenim un contrabandista il·lustre d'Atac, l'amic Albert Batista, música del segle XX.
Sí.
Mira, com que avui serà un dia de recomendacions i tertúlia, pues mira, ara que has dit això, hi ha una pel·li divertida que recomano per veure per riure's del tema de papers de Panamà, si és que fa riure o no. És una que es diu Dinero Sucio, del Steven Soderbergh. I surten ahir actors tios coneguts.
Rellevant.
Disfressats, no, però bueno, és catxonda. Pues va, més novetats, important dir-ho. El darrer programa ens congratulàvem de que tornàvem a estar a la FM, al 91.4 FM.
Ja no hi estem.
Tornem a no ser-hi.
Però bueno, és igual, estem a internet tots, eh?
Dèiem, estàvem l'equip tècnic, però part de la família contrabandista està currant en ello. Pues bueno, se segueix currant en ello, però malauradament tornem a no estar per internet.
Les alegries són breves en la casa del pobre, no?
Sí, sí. Però no patiu, ens esteu escoltant segurament o des de l'streaming de Contrabanda, www.contrabanda.org, on podeu informar-vos, veure la programació, veure com col·laborar, o de quines altres maneres ens podeu estar escoltant ara mateix.
Segurament. Ah, ens podeu escoltar pel podcast, no?
A contrabanda.org.
Maharas.
Maharas.
Contrabanda.org.
A Contrabanda pots buscar el Maharas, l'apartat, el podcast, hi està tots els programes, molts altres d'emissió. I després, si esteu a altres territoris on hi ha ràdios germanes que ens reemeten, com poden ser la Mistalera o la Radioactiva o Radio Malva, doncs allà ens podeu escoltar.
A llevant.
En el cotxe, en el radiocassete de la playa o aquestes coses.
En el curro.
Però bueno, realment, o sigui, com podem... Perquè l'altre dia era aquí, veure, com
i l'app de la tele. L'app de la mosca
de la tele,
TV,
molt important. Bé, molt important.
Software lliure, més, que des d'allà ens podeu escoltar. Yeah. Nosaltres a un parell o tres més de ràdios i a la mosca TV, veure-la. Mm.
No, o sigui, com ho hem dit aquí, el temps, que eren com temples, nosaltres, o sigui, de reflexió, o sigui, la ràdio que és un mitjà que està ferit, no? Tocat de mort d'alguna manera, no? Per com, o no sé, això seria un debat que hauríem de tenir. Nosaltres com a ràdio l'hauríem de tenir, de tant en tant, no? Però clar, nosaltres tenim aquesta essència, per això lluitem tant per mantenir la FM, no? Perquè la FM és una cosa, com dient, un espai públic, no? A més, on és, sí, que es pot mantenir, no? Però no deixem de ser un templet, eh? No? No deixem de ser un dios pagano que ja està en una època que ja no, ningú li fot ni cas, no? Que ja no està de moda, però en canvi necessita els sacerdotes que mantenguen per als quatre. Clar, no, els quatre mamarratxos que li porten a tantar una ofrenda, una galleta príncipe o alguna cosa així.
Clar, jo no sé si estic tan d'acord.
No,
o sigui,
no sé, no. Millor que no estiguis d'acord.
En el sentit de, per exemple, ara tu veus programes de ràdio de mitjans professionalitzats que bàsicament el que estan fent és estar al YouTube. I hi ha penya que té canal de YouTube i penja els programes allà, o per exemple posen una càmera i puf, i te'ls fiquen allà i, bueno, i és una part més de l'entreteniment, és veure la penya fent, com ara nosaltres, fent ràdio.
Això ens ho van oferir, eh? Però,
bueno, ens ho van oferir i han tardat. Bueno, jo penso que d'alguna manera hauríem de fer-ho també, si volem mantenir-nos o no, però si no és cada vegada, o sigui, el que
no
està clar...
No podries menjar quicos a la taula.
Clar que podries,
com que
justament.
No? Però iries a l'assemblea.
Justament, sí, el que passa que és una història, no? El bo de la ràdio és un format de missatge que tu pots estar fent les teves coses, no? O sigui, no necessita l'atenció plena, tot i que a vegades, per enterar-te una mica del que es diu, no? Sí que necessites l'atenció plena. Has de deixar momentàniament el que estàs fent, parar a l'orella i dir, què estan dient ara? És interessant. Ah. No, però pots deixar picar la ceba o una cosa així. No, jo no dic que no tingui valor, eh? Vull dir, sí, que si jo, jo també penso que té molt valor, però justament ara veus podcast, ara n'hi ha un monton. No? Nosaltres, d'alguna manera, a Contrabanda, a començar a donar-li com la visió aquesta dels podcasts com algo interessant, perquè podia gent fer ràdios de casa, podia preparar-s'ho, fer-lo al seu ritme o les seves coses, no? I d'alguna manera és interessant, però deixa i s'acaba convertint com un missatge a través de plataformes grosses com el que és el YouTube, coses grans que són el que et manté. Llavors la gent individualment va difonent coses per temàtiques, per idees, per interessos o el que sigui, però es perd el punt aquest d'unió, que nosaltres tampoc és el que també ens critiquem a nosaltres mateixos, tampoc l'hem arribat a fortificar o a crear molt. No?
No, o sigui, jo el tema ho entenc com que estem en un model o en un moment de transició on hi ha gent gran que escolta el transistor i altra gent que ja no té la idea de la ràdio. En recordeu-vos quan vam fer a unes jornades participatives a unes festes populars d'aquí al Raval, que vam demanar a un nen que fes una ràdio i no sabia com era. Per què? Perquè ara s'escolta al mòbil o s'escolta per l'ordinador o s'escolta pues, com sigui. El que és pròpiament el transistor i la FM és per un segment d'oients, i un altre segment d'oients està connectant d'altres maneres totalment diferents.
Sí, la gent no mira la tele ja, com va?
O sigui, clar, o per exemple penseu, no? O pensem, per exemple, els diaris en paper. Els diaris en paper estan en un procés similar. Els diaris en paper s'estan, mica en mica, s'estan enretirant.
I estan tocats, també.
Clar, i llavors sí que queda per un segment el paper, però per altra gent ja consulten. Els mitjans es consulten pues, a través d'aplicacions de mòbil, a través de Google, malauradament, i a través d'aquest tipus de... Mm. Per això ara, per exemple, és bastant interessant, no, com Bueno, la relació, per exemple, això en la premsa escrita és bastant interessant veure com comença a haver una relació entre Google i la premsa escrita diferent, perquè Google moltes vegades agafa, clar, agafa
notícies,
clar, continguts i tal. Llavors aquí què passa si són d'una persona, perquè s'agafa i llavors la premsa li vol cobrar.
Clar, la
és bastant interessant.
I acaba de tenir Austràlia, Facebook amb això, no?
Clar. I a la ràdio doncs tenim aquesta situació que, bueno, ens la haurem de veure per veure quin és el següent pas.
Clar. Bueno, i us estàs dient també per què estem xerrant tant de la ràdio o del mitjà. Doncs pues, bueno, hi ha diverses raons.
Perquè estem introspectius.
També. I, però després hi ha raons molt concretes. També. Primer, que el mes d'abril és un mes molt especial pels mahares. Pas el mes del nostre aniversari.
Sí.
Que a més aquest any fem un número tan poc rodó com 24 anys. Això d'una banda, i després durant el programa potser anirem especulant o improvisant com ho celebrarem aviat.
Però 24 són 24 hores al dia, eh?
24 hores.
No, 24 hores non-stop.
I després perquè Contrabanda FM, ja sabeu que aquest any, bueno, des d'aquest hivern vam celebrar, no van celebrar, van complir els 30 anys i el que no havíem fet era celebrar-ho. Doncs pues ara ja tenim... Sí, el Procicat i la Santidad correspondiente.
Sí,
fa por, ja estan parlant de que ve la quarta onada.
Claro,
i que ens tornen a...
Sí, la quarta onada, digo que harían la solo cortes quirúrgicos para... Exactament, s'està agafant un ou, o sigui, ens estem perdent. Si el procés ja ha sigut una història
totalment,
tal, ara amb la pandèmia ja estem en
la distopia
total. Ja.
Bueno, en tot cas, si no passa res, si no s'ha matat Paco, el 2 de maig, diumenge, a l'Ateneu Popular de Nou Barris, Contrabanda FM haurà d'estar celebrant el seu 30 aniversari. Però escolta, fem un paron musical, una cançó, mira,
ja ens anem situant perquè estem d'improvisació.
Bueno, i després podem explicar més coses de la ràdio, podem dir maneres de contactar-nos. Pues va, escoltem una banda, jo vaig a descobrir fa poquet, molt divertida, es diuen Algara, són d'aquí de Barna, post-punk, ruidismo, un poquillo de todo, i els podeu escoltar per YouTube o per banca. La cançó que escoltarem es diu Enamorados del control total.
Yeah.
Fantàstica. I la podeu seguir per un Bandcamp seu, que és La vida és un humus.
Esplèndid. Un humus o un mus?
És un mus, perdó. Però també és un humus.
Però La vida és un mus era una discogràfica molt famosa fa temps.
Pues deu ser la seva.
Encara.
Tot encaja. Vinga, quan el FM, l'assemblea...
A ver, los 80.
Yeah.
Bueno, l'algarada aquesta d'Algara, que m'ha agradat força. Doncs estem aquí a Contrabanda FM, a l'Assemblea de Majares, i bé, doncs avui tenim un programa una mica recuperant els programes que fèiem l'any passat, també una mica de debate, i intentarem tenir alguna connexió telefònica, sobretot d'una persona que també...
Habitual.
Sí, habitualment ens agrada tenir-la. La seva opinió, també.
Home, l'hem tingut cridant de múltiples maneres.
De múltiples maneres. Però, bueno, ja sabem, per això, com som una ràdio lliure i no hi ha filtres perquè participeu, ja... Si algú ens està escoltant per internet ara a aquestes hores, que algú hi haurà, us animem a que feu una bona trucada. Una trucada directa. El 930139533, el telèfon fixe de Contrabanda FM.
I no cal que us posem
mascareta. Perquè no sé què farem ara, quan anem al nou local, ja passem telèfon o què? Home, què haurem de fer?
Home, ja les línies es poden moure. Mantenir, no?
Sí, no? No sé, però...
93-317-73. Ai, mira, anava a dir-ho, ostres. Ai, és que sóc un
013-95-33. Tants anys de dir-lo encara te'n recordes.
El
tens gravat.
Vosaltres l'heu integrat molt.
Jo me l'he tatuat.
M'encanta.
El 317-73-66. Fantàstic. T'imagines?
Però bueno, tenim maneres encara més puretes de contactar-nos. Una és l'apartat de correus, el 748 del 08080 de Barcelona, apartat 748-080-80 de Barcelona, que ens han enviat un... una futura entrevistada que tenim al seu recopilatori de contes feministes que ha de venir a presentar, i ens han dit que no ha arribat, que ha tret amb l'editorial Pollen.
Imagina't.
Però bueno, generalment, si fiqueu a l'atenció a Assemblea Majares, ens arriba el que hagueu d'enviar.
D'això es tracta,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Però bueno, això és una excepció. Però no és el primer cop que passa.
El 748, no sé, també passa que és un apartat de correus molt gran.
Sí.
Una mica com allò de Futurama, no? Que obria l'armari on estava Bender, no? I darrere hi havia... Era molt divertit.
Home, si no heu anat mai on estan els apartats de correus, on està controlant, que és el de la seu central, allò del carreró darrere de correus, per veure-lo, eh?
Sí, és un edifici guai de veure.
Sí, sí, és per uns...
Home, si em permeteu la batalleta, jo anava a buscar feina allà.
Ah, és veritat, tu vas fer un estiu, no?
Home, mira, 3 o 4, tranquil·lament.
3 o 4, eh?
Sí, sí.
En l'època pre-Amazon, no?
Home, evidentment... Sí, sí, en els estius, els mítics estius a Correos. S'estava molt bé allà, vivia molt bé.
Correos, bé. Pues altres maneres de parlant de correus. També tenim un correu electrònic.
Tenim un correu electrònic del Gmail, assembleamajares@gmail.com. I després també tenim un Twitter.
Sí, perquè som així modernes.
Assemblea Majara.
En singular i espanyol.
En singular i espanyol, amb una S.
Vam arribar a les mil seguidores.
No li vam poder donar un regal?
Bueno, ho tornem a dir. En principi va ser la gent del Salto Ràdio
qui
ens van seguir per número 1000 i hem dit, pues un dia, si vienen, o vamos, pues les daremos un gadget. Perquè, mira, aprofitem per dir una manera que teniu de col·laborar amb la ràdio és comprant algun gadget contrabandista que hem fet pels 30
tasses
anys.
Tasses i mans, jo no els he vist encara. No sé on estan. Doncs
pues mira, n'hi ha llocs on podeu trobar. Ara mateix només a dos llocs, a l'Aldarull del carrer Siracusa amb Torrent de l'Olla de Gràcia, llibreria llibertària afí, o a la Bodega de la Riera, encara més afí, que vino sagrada, sí. I humus.
Ara que amb aquesta terrasseta que tenen...
A l'Avinguda Fantàstica. Bueno, pistes a... als camps.
A l'Avinguda Vallcarca.
Al parc comunitari, sí.
Exacte. A l'Avinguda Vallcarca. I després esperem, evidentment, el 2 de maig, s'estan fent noves tirades a l'Ateneu Popular de Nou Barris.
Molt bé.
Carrer Poligat. Després anirem explicant una mica.
Poder tenir la meva tassa.
Però a la Bodega Riera n'hi ha algun, n'hi ha de Majares. És l'únic d'aquests jocs que n'hi ha.
Perquè les de Majares on són?
A la Bodega Riera.
Totes?
Potser sí. I una mica sa.
Sí.
Bueno, ja remenaré.
Sí, jo he d'aconseguir una tassa ja i un
imant de nevera, també.
Hòstia, imant, sí. Jo sí que mira, sempre m'han oblidat per altres. I l'última info interna, dir-vos que si no a la web de contrabanda.org també recomanem que recupereu l'especial que van fer les companyes contrabandistes, que com cada any van fer una cobertura especial i monogràfica del 8 de març, i estan penjats allà tots els àudios. Si aneu a contrabanda.org, doncs els podeu descarregar i escoltar. Estupendo. Molt bé, doncs després d'haver escoltat aquesta cançó tan ideal per aquests moments, Enamorados del Control Total, no sé si, bueno, hi havia ganes, no?, d'unes tijeres d'entrar a debat una mica de balanç d'aquesta... Ja no és un any, és quasi més d'un any de moltes coses, però entre altres de control total, no?
De control total.
La retallada
de llibertats. Sí, jo crec que és una mica el tema que ens surt de la patilla, però perquè és el que acabaríem parlant, no? A més, venint de l'últim programa, que va estar molt interessant, amb les noies de Salut Entre Totes.
I Salut Consciència.
I Salut Consciència.
Ho podes quedar molt recuperable.
Doncs penso que això és una cosa així. Pues avui que estem els tres, que no tenim també cap convidat perquè no ha sortit o el que sigui, perquè no teníem els plans clars i tot plegat, doncs que puguem parlar una mica nosaltres del món que ens envolta i de les perspectives, no?
I és un tema ideal pel convidat moment, que ens truca.
I per, sí, exacte. I pel moment en què estem, no? Perquè al final... Suposo que, no sé si és això en general, però clar, en un moment on no pots anar mirant més molt enllà, no? Et fa anar mirant cap endintre, no? D'alguna manera. Mm. I és una cosa que, no sé, bueno, tampoc, com sempre ja desconfiem del que pot, no? Perquè som gent aquí, parlo per mi, però bueno, jo penso que som una mica desesperançats, o sigui, per molt que siguem optimistes i tal, d'alguna manera som ja gent bastant decadent, també, no? I que, doncs això, doncs que a veure com es va recol·locant tot això, què passarà, preguntes,
bueno,
i després pues cadascú com ens ho veiem, no, també?
Primer és...
Fem teràpia grupal, va.
És aquí hi ha un debat sobre la taula, que és, i, bueno, i que alguns pensadors estan entomant, si això suposa un canvi de paradigma dintre del capitalisme i tal, o... només és una evolució o una acceleració d'aquelles formes d'explotació capitalistes que ja s'estaven donant anteriorment i es generen de noves. O sigui, pensant el control, saps? Doncs això, pensant en lògiques de control, pues, per exemple, què significa el teletreball? El teletreball existia, el que passa que hi ha hagut una, bàsicament, per exemple, no? Una proliferació de les formes de teletreball, que implica portar el treball a casa, per exemple. Doncs això és un canvi, no és un canvi, o què sé jo, per exemple, ara amb les vacunes. Aquesta idea de tenir a tothom monitoritzat, sabent si t'has posat una, dues vacunes, si no te l'has posat, doncs és un canvi, no és un canvi?
Bueno, de fet, en el darrer programa, sí, les companyes de Salut Consciència, Salut Entre Totes, bueno, repescàvem aquestes idees que havíem tingut o ens havia explicat gent durant els programes en format confinat, en quarantena, de parlar també fins quin punt, no sé, hi ha certes mesures que també a nivell de salut impliquen, bueno, van en detriment de la salut, no? Per lo que impliquen per salut emocional, la pèrdua de llibertats, vull dir que fins i tot té un impacte, ja no només a nivell polític, ideològic, sinó a nivell de salut pròpiament, que era el tema que teníem l'altre dia. No ho sé, sí, és que aquí temes podríem tenir mil. Jo, mira, posats a explicar-vos els que ens toca de prop a Contrabanda, perquè ja segur que a Contrabanda estem físicament a la plaça Real, no estem virtualment, estem físicament al Rovell de l'Ou i en principi per poc temps. Si no fos per la pandèmia ja no estaríem aquí, estaríem al Raval. Doncs veiem, s'havíem vist durant aquest any i pico com s'ha buidat aquesta part de la ciutat que ja viu d'aquest monocultiu turístic. Sí, ja. A tot arreu més o menys pot haver tornat certa normalitat, la gent torna a ocupar l'espai públic, té moltes ganes, en espais on realment estaven ara focalitzats només el turisme, això encara no està passant, pot ser que passi l'estiu, però ara mateix si traiéssim el cap aquí per la finestra veuríem encara tots aquests bars tancats, la plaça pràcticament buida, i això també li podem parlar del Gerard Horta, com a, si ens truca al final, com a bon antropòleg, per fer a pensar que hi ha un article aquí molt interessant que hem tret la gent, les companyes del Massala, que es diu La cançó de sempre, sobre el turisme, no, que ve a reflexionar una miqueta què passarà amb tot aquest tema de, bueno, amb el turisme ara, amb tot el que ha passat, no? Del canvi de model, de tant a nivell econòmic, qui vivia del turisme aquí, si aquí ens passa què passa a les Illes Balears, que també n'hem parlat de vegades, com hi ha a nivell individual en les nostres pràctiques. Jo ara vinc de fer turisme, en el fons, d'estar de vacances aquí prop al territori. Clar.
I d'anar a menjar un arròs.
Exacte.
Yep.
I els músculs.
Però jo ara, per exemple, no seria tan... Diguem-ne, no posaria el focus en les pràctiques individuals, que també... Sinó, per exemple, ara arribaran no sé quants milers de milions d'Europa i no sé quina història. Posar el focus sobre quins lobbies es repartiran aquests diners. i un està claríssim que serà el del turisme. Per què? Perquè s'han menjat un any de, entre cometes, crisi, i llavors voldran recuperar el seu estatus. Clar, això és clar. El tema és, com us dic, és posar el focus en aquestes qüestions per veure el què. Evidentment, ens hem de replantejar individualment quines són les nostres pràctiques, com sempre hem fet. Però també hem de parlar d'aquesta idea de d'entendre el turisme com un lobby, com una part del PIB que alerta. Però la qüestió de les energies netes o les energies verdes, on s'ha ficat, per exemple, Iberdrola o Fomento de Contratos y Contratas, per exemple, el lobby de les elèctriques, el lobby de les constructores, tot això s'haurà de veure. Per això, per això és interessant veure el debat aquest de en què acaba cristal·litzant. Però.
I si aquí ens interpel·la, imagineu això, els països on llocs on encara viuen més del turisme, no? Home. Aquí hem tingut la gent de, com es deien, aquests de tot inclòs,
clar,
de Mallorca, perquè és la comunitat autònoma més...
Clar, on el PIB té un pes...
Ha baixat més ara actualment, ha degut a aquesta pandèmia, i on hi ha hagut més augment de l'atur. Clar. Què passarà a partir d'aquí? Vull dir,
és que...
la lectura de que potser aquest model no era sostenible, o al revés, ara hi haurà presses per recuperar-lo de mala manera?
Jo recordo que ells parlaven d'una idea de diversificació, doncs diversificar a què? Si ara no, el turisme es trigarà en recuperar anys, perquè això no va de en 15 dies tornar. Però bueno.
I què deu estar passant a Venècia, no? Sí, que...
Mira, de fet, interessant, a Venècia, que era una cosa que jo havia fa anys havia estat, diguem-ne, a sobre, per primera vegada una associació o una plataforma veïnal havia aconseguit que els transatlàntics no entressin fins a la plaça de San Marco. Però ara aquesta decisió anava a la justícia i s'havia de veure què decidia la justícia. Clar, és interessant. Si era pertinent o no era pertinent l'entrada transatlàntics fins a una de les zones, diguem-ne, més turístiques de la ciutat, no? Doncs ara haurem de veure si, per exemple, si pot haver un moment que es regulin o que, no crec que es regulin, però que es redireccionen, per exemple, penso en Mallorca o penso en Barcelona, les línies aèries. Però això és insostenible, està clar, no?
Bueno, sembla que tenim aquesta trucada o una trucada, que recordem que podeu fer vosaltres també en un telèfon que és el 930139533 93 013 95 33, i que això és Contraband FM, que estem en directe des de la web www.contrabanda.org, i que això és l'Assemblea de Majares en viu fins a les 8:30, 8:45. Alhora, hola, bona tarda.
Hola. Hola. Hola, ens escoltes?
Penitència. És la penitència que havíem de passar aquesta Setmana Santa, també.
Ara ens escoltes? El nostre estimat, estimada, estimadíssima, el nostre pensador de referència, de capçalera. A veure... Ui!
Hola.
Hola?
Ara sí, et tenim. No.
Hola, Ernest.
Mira, sí.
¿Encens o qué?
¿Ernest?
Sí, presente.
Espera, t'anem pujant aquí.
Sí, sento una mica fluixet.
Ara ho estic arreglant.
Ara tenim l'Eduardo Manos Tijeras.
O l'Axioma.
També està doctor Axioma. Estem aquí al completo. Solo faltes tu.
Escolta, i el Bacterio, què?
El Bacterio ja fa anys que no el tenim per aquí.
Ja, cabron, i per què va plegar?
Això li hauries de preguntar amb ell.
Va fer un pas al costat.
Sí. Ja li preguntaré.
Va fer un pas al costat, però no perquè l'enviéssim a la papelera de la història, ni molt menys.
No, ni molt menys. Abans de res, saludar-te, enviar-te una força abraçada. Com vols que et diem o que et vols presentar?
No ho sé, però no em vull presentar. O sigui, presenteu-me com un tio que no sigui el Gerard, és a dir...
La Calamitat.
La Calamitat, efectivament. La Calamity. Ei!
Com
vale. Abans de res, explicar a les persones que ens... que ens escolten,
que ens suporten,
que ens donen suport i que, i que, ens, i que ens aguanten, doncs res, un cop d'honestitat que suposo que anaves a fer en algun o altre moment, aquesta trucada ha estat totalment pactada, però en l'últim moment, perquè perquè malauradament no teníem altres històries a fer,
perquè vivim el present,
però estàvem parlant aquí amb els Majares, que bueno, com ets el nostre pensador de capçalera o el nostre pensador de referència, t'anarà a proposar tres temes perquè reflexionessis sobre un d'ells.
Quina por, no?
Quina por?
No dic res, jo t'escolto. Jo us escolto. Escolta, però aviat fareu 30 anys, no?
Sí. Això a la ràdio, el 2 de maig.
La ràdio ja els té, l'únic que els celebrem el 2 de maig.
Vull dir l'Assemblea de Majares.
Ah, 24, no
l'Assemblea 24.
No ens posis anys.
25.
No ens posis anys. Sí.
És un quart.
Bueno,
és
que fareu una festa o què?
Feston.
Un bacanal. Hem de dir que el Gerard va participar a la darrera festa presencial que va fer.
Sí,
Majares.
Efectivament.
A l'Ateneu Llibertari
de Gràcia.
Efectivament.
Va ser una afrenta. Sí.
Amb el seu projecte de...
Filoret?
No. Ah. Amb el projecte que tenia amb la viola de cola, era?
De roda.
De roda, perdó, i fent poemari, si no m'equivoco.
Molt bona gent, tota la gent de l'Ateneu.
Sí.
I que no han parat de fer activitats, que això és lloable en aquests moments, a la seva manera, segur, i són currat, però que no es pot dir de tothom. Doncs no sé, bueno, Axioma, tu li anaves a presentar, que saqui una carta.
A veure, nosaltres t'oferíem tres temes. El primer és... bueno,
la crisi d'Urmània.
El que estàvem parlant una miqueta ara, que és la nostra experiència sobre la nova paranormalitat aquesta que ens han colat, una.
Sí.
Segon tema és els monolits que apareixen a països i zones insospitades del món.
O sigui, el més enllà.
El més enllà.
Ni ràdio, ni diaris, i em vaig assabentar per una cosa que vau enviar, que era una foto, que era en una platja d'on, de Marbella.
No, d'aquí del Principat.
Oh, així on era?
Si no m'equivoco...
Sant Feliu de Guíxols,
sí,
o
una cosa així.
O...
Sí, era per allà.
I era el mateix monòlit d'Uta?
Sí.
Hòstia, que fort.
Però que ja l'han tombat, i es veu ahí uns enganxes una mica quinquis,
Bueno, què passa?
Sí,
què passa?
Eren falsos aliens, diguéssim.
No, però què passa? Que els aliens no poden ser manobres, també, o no poden ser xapuseros?
Sí. També són xapuseros.
No, manobres matussers, uns aliens graponers, així, una mica inútils com nosaltres.
I el tercer tema és, ja si d'una vegada per totes tu sabies a quina merda, o sigui, com es calcula cada any, com és la Setmana Santa, quines són les dates principals i això.
Dius, però, o sigui, però això què és, no sé. I clar, home, no, Setmana Santa, no. Diumenge de Resurrecció, Mona de Pasqua, l'ou, en fi. Doncs jo què sé, què en penseu vosaltres del monòlit?
Home, jo de fet ho vaig a enviar perquè, o sigui, va ser tot imbuït, no sé si ho has vist o si ho heu vist, el tema aquest de certes manis molt negacionistes. No em refereixo a un cert esperit crític sobre el que estem vivint. Em refereixo a allò, i sempre em recorda a Los Platillos Volantes, que era aquella pel·li mítica de...
La pel·li del com es diu, Leiber, no?
Sí. Que és...
estava basat en un fet real,
clar.
Dos suïcidis a Matadepera l'any 72, em sembla que era.
Efectivament. I llavors a mi el que em recorda és, diguem-ne, una miqueta allò de l'aparició dels monòlits i la penya que els vol veure. Certa penya, diguem-ne, que està ara una miqueta amb fenomen post-paranormal sobre tema vacunes i coses així, que està arribant a un cert il·luminisme i tot això, em recordava Platillos Volantes. Llavors, En quin sentit? En que bàsicament aquesta gent no està intentant demostrar la gran conspiració o no està intentant demostrar l'existència o no de vida alienígena, sinó que bàsicament el que està fent és buscar una escapada a les condicions, diguem-ne, materials que els estan oprimint ara i en aquest moment. No? Sí. Són aquest tipus de relats els que ens semblen interessants. I per això em sembla encara més bèstia que aquest monòlit a la platja de Platja d'Aro, no sé on, acabi, diguem-ne, tirat a terra per una penya que podia fer una festa, saps?
Petroclàstia és destruir aquests monuments petris.
Clar.
Que quan ho fas a la muntanya, que a mi em va passar una vegada, anava destruint així, clar, això hauria de quedar entre nosaltres, però me'n recordo una vegada, i destruint els signes aquests, construccions de pedra que fan pels muntanyistes perquè es puguin situar, i jo me'ls anava carregant fins que ens vam perdre, tio. I va ser dramàtic perquè no hi havia punt de retorn, estàvem en una zona de matolls, de pedres, però una zona brutal, brutal, i cridant com uns bojos, socors, socors. I sort que ens vam trobar una gent que s'havia perdut, que anaven amb GPS. I ja està, a veure, i clar, el més paranormal que la vida que vivim, doncs és difícil de trobar. I hi ha l'antropòloga, la Mary Douglas, que fa 30 anys es preguntava quina era la base social de la credibilitat. Vull dir que no sé fins a quin punt neguem la realitat encenent el televisor i creient-nos tot el que ens expliquen allà. Aleshores, per mi, el problema és que s'ha situat dintre del camp del negacionisme, i això ha succeït aquí, però no a altres bandes d'Europa, el que des de moltes bandes es planteja com la demanda d'un debat científic que aquí no s'ha donat. Aquí hi ha hagut una sola versió sobre la història, però en canvi no hi ha hagut qüestionament sobre polítiques de confinament, en què ja han aparegut una pila d'estudis els dos últims anys, l'últim any, sobre els beneficis de polítiques de confinament dures, i l'estat espanyol ha sigut dels llocs més bèsties a escala global, i hi ha estudis que això en realitat no té efectes positius rellevants, que es podrien haver obtingut, doncs, bueno, mantenint més protegida, doncs, de gent gran, de grups de risc, establir franges d'edat des del primer dia, que és el que es va fer a Romania, per exemple, i en canvi, doncs, no, aquí no hi ha hagut debat, confinament pur i dur, i ja està, és absolutament brutal. Aquí la gent ha dit que sí a tot, tota la història dels PCRs. La mateixa Organització Mundial de la Salut plantejava que els PCRs, que és un test fet per detectar cadenes genètiques i no pas infeccions víriques, si tu passes la prova amplificant els cicles, vol dir que trobes restes de tot, i tots arrosseguem restes de tot, de tota mena de grips, de virus, a una escala tan ínfima que no és rellevant. Però si tu passes el test de PCR a més de 25-30 cicles, i Europa, els Estats Units, s'ha passat de 35-40-45 cicles, et surt sistemàticament un nombre de falsos positius elevadíssim. I a partir d'aquest nombre de positius s'han organitzat polítiques de control social. Aleshores, clar, tenim això, confinament, els tests, PCRs, tot el que va succeir a la primavera passada amb la gent gran, que la van deixar morir, podrint-se sola a l'habitació en residències o bé en hospitals, que se'ls van retirar respiradors i ja està, es va aplicar el que se'n diu medicina de guerra, i que ara és més fi, perquè ara són polítiques que s'organitzen a partir dels comitès de bioètica, que era, bueno, molt més xupit. Però aquesta gent és la gent que va morir. El 70% dels morts ha sigut, vull dir, gent gran. I se'ls va deixar morir. Ja està, amb un sistema sanitari en què, evidentment, faltaven treballadors, faltaven sales UCI, faltava de tot. I, no sé, jo crec que aquí el que ha faltat és debat i que la gent pugui saber, doncs, què impliquen les no vacunes, sinó inoculacions genètiques, la RNA missatger, que és cert que es porta molts anys treballant-hi, però que, evidentment, en un any tu no pots fer el que són les fases clíniques d'observació directa sobre la gent inoculada, perquè un any no és res. La mateixa Pfizer i Moderna reconeixen que a mitjà i a llarg termini
poden passar coses.
No saben, desconeixen completament quins poden ser els efectes secundaris. Amb AstraZeneca, ara hem tingut el merder, i ara ja només s'està reservant AstraZeneca a partir dels 60 anys, perquè avui ho deia una epidemiòloga, una dona de la Vall d'Hebron, com es diu, Campins, em sembla, el Marta, el Mac de Campins, que hi ha hagut problemes amb gent jove, amb trombosis, amb AstraZeneca, a Berlín, a Munic, en hospitals de referència. N'hi ha hagut a Holanda, a França, n'hi ha hagut a Anglaterra. La gent és això, vull dir, que el que us deia la Mary Douglas, no? Quines són les bases socials de la credibilitat, que és el que fa que la societat pugui creure en això o en allò d'una manera absolutament acrítica i cega. Aleshores, jo no sé cap on anem, però pensem en les implicacions que ha tingut a escala global. L'Organització Internacional del Treball a la tardor passada deia que s'havien destruït 500 milions de llocs de treball a la tardor. Compteu 6 mesos després. Aquí hi ha hagut una jugada, per mi, del que és reordenació del capital global. Han sortit beneficiats, doncs, bueno, economia financera, bancs, empreses tecnològiques, empreses, doncs, de Amazon, de transport, de conducció, de mercaderies, i tot el que són els fons immobiliaris, tots els petits comerços al sud de la Mediterrània que han tancat, vull dir, mireu a Barcelona, ha sigut un percentatge brutal. Tot sí, això ja hi ha fons immobiliaris europeus, israelians, vull dir, amb les botiguetes que han tancat, que són...
Em sembla que són ja
molts.
Aleshores,
jo per part meva... Gerard, espera, que et faran un parell de
comentaris. No, anava a fer només el comentari, que sembla que hagin afectat a tots els sectors per igual, no? Quan es diu que l'economia està tocada, els processos de treball, i oblidem que hi ha penya que això li ha anat prou bé. Jo l'altre dia sentia que un altre sector que sembla petit, però bueno, Déu-n'hi-do el que mou de pasta que està triomfant, està traient rèdits aquesta situació, per exemple, és el món de l'art, de les subhastes d'art, no? Que la gent rica potser ja no pot gastar tant en cert consum de luxe ara, per exemple, a nivell de viatges, segur que compren articles de luxe, però on s'està movent, sobretot a nivell d'inversió i quasi d'especulació, pues en obres d'art. És un exemple només, no? Que sí que hi ha sectors que estan...
Clar, però és la història d'això, d'una economia que és financera, que és el que fa especular, i
per
tota la pesca, però que vull, tota la gent que està pringant, vull, que ha quedat sense feina, que ha quedat penjada durant mesos sense cobrar ERTOs de misèria. Jo no sé, em diuen nova normalitat per no dir-ne nou ordre feixista mundial. I fot 10 anys, si us en recordeu, tots els presidents, el papa del Vaticà, el Sant Pare, tots apel·laven al nou ordre mundial. I tu preguntaves, bueno, i en què consisteix aquest nou ordre mundial? No. I probablement no hi hagi un model homogeni, així compartit per el gran capital global. O sigui, això és així, que hi pot haver diversos models. Hi ha gent que ja fa 50 anys que està defensant, doncs, la necessitat de reduir la població. Aleshores, jo què sé, com et carregues la gent? Doncs matant-la de gana, miserabilitzant-la, o jo què sé, o esterilitzant-la. Aleshores, no sé cap on anem.
O abocant-la al suïcidi, no?
I aquí estem en estat d'alarma. I tu mires, surts al balcó i mires al carrer a les 10 de la nit i
no hi ha ni Déu. Clar, jo això et volia... Mira, era una de les qüestions que portava pensant també per treure com un tema. Clar, tu, per exemple, el toc de queda, per exemple, és bastant graciós, i aquí ho hem comentat bastantes vegades, no? I certes vegades, que és el tema de... Tu veus que quan exaltes una miqueta el toc de queda, és com si fossin les 6 del matí, tothom va cap a un lloc, és com diguem-ne...
I no és l'after, precisament.
I no és l'after, saps? Són aquestes coses així com que, bueno, que ens hem empassat ràpidament al toc de queda. Això d'una banda, però després... Clar, no podem negar que és el somni humit, per exemple, dels cossos de seguretat, entre ells els Mossos d'Esquadra, per exemple, perquè per exemple, el que es considera delinqüència o els furts, per exemple, han caigut en picat. Llavors, diguem-ne, com es produirà serà també així mitjançant franges d'edat, serà paulatinament, com intueixes o com es pot intuir que hi haurà la recuperació de l'espai públic per les nits?
No en tinc ni idea, però trobo que la gran hipocresia és plantejar-se això com un problema quan, de fet, la gent ha continuat anant amb els metros plens a primera hora del matí o amb la Renfe tots ensardinats i aquí no hi ha hagut cap problema. I no n'hi ha per anar a treballar per tantíssima gent. Aleshores, és com una doble vara de mesurar que troba problemàtica certs agrupaments i en canvi no d'altres, que representa que són, clar, fonamentals perquè la cosa continuï funcionant en els termes que funciona.
Però, Calamitat, jo volia preguntar una cosa que sempre... Jo soc la part reflexiva, optimista, tot i que estic molt decadent i tal, però, clar, al final, o sigui, el que hem constatat després d'això és que algú que no sabíem com aniria s'està postergant, constatem que realment el poder que hi ha ho fa bastant com el cul, s'improvisa, o tot ho veiem com justificant això, que és un excés de control, un excés d'autoritat i tot plegat, no? Però com podem contestar, perquè és una mica el marge de derrota que ens queda aquest, no? Com podem contestar això sense caure en aquest punt, no? Conspiranoic i realment, quan sabem que és així, o sigui que realment hi ha un control social que és i que, bueno, el fan més conscient o més inconscientment, però el fan, no? Com si diguéssim. Com ho has vist tu, això? O sigui, tu, d'alguna manera, en la teva anàlisi, no?
A veure, la meva anàlisi és que aquí, en nom d'una sola versió s'ha negat el debat científic que hi ha hagut a Europa mateix i a tantes altres bandes del món, des de Tailàndia fins als Estats Units. Mm-hmm. Aquí no hi ha hagut gaire debat científic, és a dir, totes les figures epidemiòlegs, immunòlegs i viròlegs, tots han tirat cap a la mateixa direcció, justificant totes les polítiques de control social, de confinament, de passaports, de tot. I després et diuen que, bueno, que la gent vacunada doncs, pot continuar contagiant, pot continuar agafant el virus, que evidentment mata, que és bueno, un tipus de grip forta, però que per comparació a, jo què sé, a la CIA, són 30 milions de morts. I ara mateix el contagi no arriba a 3 milions de persones diagnosticades en la seva mort com a SARS-CoV-2. Aleshores, hòstia, clar, és que si barregen 10.000 coses amb un debat científic anul·lat i aleshores tot va parar al sac del negacionisme quan hi ha epidemiòlegs que ells estan plantejant que aconseguir una immunitat artificial a través de la vacunació sobre gent sana impedeix que aquesta mateixa gent sana pugui desenvolupar el que seria la immunitat de ramat natural a partir del que és el sistema immune de la gent i que s'hauria d'haver prestat més atenció, doncs sí, a defensar vacunar doncs, gent gran i grups de risc, però no fer-ho d'una manera massiva. Entre altres coses, perquè és un virus que s'està adaptant, les soques que van sortint responen a adaptacions a les vacunes que es van fent, i això sí que et situa en una cadena infernal que és anar-te vacunant cada 6 mesos. Aleshores, imagina't, vacunar el 70% de la gent que no s'està aconseguint fer en no sé quants mesos que portem, que aquest procés es vagi reproduint, doncs, deien que AstraZeneca podien ser 4, 5, 6 mesos cada cop, i Pfizer Moderna un cop a l'any. És que és molt, no sé, jo ho trobo molt bèstia, molt bèstia.
Clar, però això és la perspectiva que hi ha, no? O sigui, d'alguna manera el que ens estan dient que passarà.
Sí, però bueno, no sé si passarà que realment... a l'hora de veure que no s'aconsegueix la immunitat del ramat amb la vacunació, doncs s'haurà perdut molt de temps, perquè si et vacunen vol dir que ja elimines la possibilitat que el teu propi organisme pugui desenvolupar les defenses, que és això.
De fet,
la humanitat amb el seu propi sistema immune. Clar, jo d'això, la veritat, he llegit molt tot aquest any, però no en tinc ni idea. Aleshores, el que trobo a faltar, insisteixo, ha sigut que aquí hi hagués un debat, que hi hagués contrastar opinions, contrastar estudis científics, que no han parat d'aparèixer, i molts en termes crítics, i com després això es pot relacionar amb el que és una política global de control social absolut. Vull dir que ens n'anem cap a un abisme, no sé, jo crec que això pinta malament.
Mm. Mira, fa pràcticament un any, quan fèiem el programa Confinades, entre altres vam recollir testimonis de gent que des de diferents àmbits, sectors, pues reflexionés, no?, una visió crítica sobre el que estava passant, i una que vam recopilar és la d'una companya pues llibertària, però que professionalment és epidemiòloga, antiga companya de Ràdios Lliures Germanes, que ens vaticinava, no? Evidentment no des d'un discurs negacionista ni molt menys, però sí que vaticinava el que dius, que bueno, s'arribaria a aquesta immunitat col·lectiva, que el tema de les vacunes seria lent, que, bueno, que igualment el tema, que ojo amb els interessos de les farmacèutiques i com remenarien les cireres i què podia passar i com podien també jugar una mica amb els governs. Això ho ens ho explicava fa 10 mesos pràcticament, crec. I una mica sembla que els estem trobant i que anéssim amb molt de compte, que tot això apuntava que sobretot havíem d'estar a l'aguait per salvaguardar les llibertats, bueno, no seguir perdent llibertats individuals com estava començant a passar, perquè això no fossin mesures només provisionals, que és el que hauria de ser i que potser podien tenir sentit com algú en un estat d'emergència, però no per ja assumir i normalitzar, que és el que a certes ja hem assumit. Sí. D'aquestes llibertats, les hem integrat a la nostra vida quotidiana. Bueno, la pèrdua de llibertats.
A Nova Zelanda estan obrint camps per ficar la gent contagiada. Vull dir que és una cosa absolutament bèstia. És com el fet de... A veure, una cosa és que es confini grups de risc i gent gran per protegir-los. Però l'altra és que tu confinis gent sana. Això jo me'n recordo que vaig llegir textos de viròlegs i deien, a veure, si tu tanques gent sana durant un període de temps important, que és el que va succeir aquí, el que fas és provocar el que se'n diu incés víric, que vol dir que en la mesura que el teu cos no surt al carrer, no rep bacteris, microbis, virus, de tot, que és el que permet el sistema immune mantenir-se fresc, bé i potent, l'incés víric el que fa és anar reduint les defenses. És a dir, en realitat acaba sent contraproduent. I aquí ens estan venent com a perspectives científiques el que són comunicats de premsa dels departaments de relacions públiques d'aquestes grans companyies. Tu mires l'historial d'AstraZeneca i és per fotre's a tremolar. I jo insisteixo, vull dir, tant Pfizer com Moderna, com l'Agència Mèdica Europea, com la CDC FDA nord-americana, que és l'Agència de Salut Pública, reconeixen que en fase i Moderna, a mitjà i llarg termini, es desconeix absolutament els efectes secundaris que hi pot haver. I l'altra història és que, a l'hora de notificar efectes adversos, com que l'últim assaig clínic, que és fiscalitzar el que li està passant a la gent, vull dir, estem vivint ara en directe, i per això una vacuna normal tarda entre 6 i 10 anys a sortir al mercat, i aquestes s'han fet en un any, una cosa són els casos reals d'efectes adversos i una altra són els casos que s'acaben notificant a les agències públiques estatals i que aquestes transmeten a l'Agència Mèdica Europea o en el cas dels Estats Units, a la CDC FDA. Aleshores, tot plegat, no sé, jo és que veig 10.000 buits, contradiccions i que l'interès per la salut pública doncs hauria de començar assumint que la base de tot és bones condicions de vida i de treball, i bona alimentació, i viure en habitatges dignes, i dur a terme doncs, una vida saludable. I això no succeeix en una societat capitalista. Evidentment no succeeix. Aleshores, a Catalunya, vull dir, amb centenars de milers de gent que les està passant, vull dir, que està vivint la pobresa, amb gent que té problemes per poder menjar tres cops calent al dia, amb centenars de milers de persones amb pensions d'autèntica misèria, que és completament escandalós. Pensions de 500, 600, 700 euros. Què dius? Vull dir, com està vivint la gent amb uns... amb uns ingressos per part de l'Estat que són ínfims. Doncs, no sé, vull dir, l'ocupació del que són el conjunt de l'Estat espanyol, és un article que llegia avui una cosa de la televisió espanyola, amb dades del Ministeri de Salut de fa un parell de dies. L'ocupació de llits hospitalaris a causa de la Covid al conjunt de l'Estat no arriba al 7%. I sí que és cert que en el cas de les sales UCI el percentatge augmenta, però en el conjunt de l'Estat és el 20%, en el cas de Catalunya el 30% de sales UCI per la Covid. I en el cas de les Illes Balears, en el cas del País Valencià, és el 5%. Però portem un any que les telenotícies continuen amb aquesta fixació del maligne com quelcom que està ja assetjant-te i que sembla que sigui una condemna a mort absoluta. Quan de fet no és així, clar, i és cert que per la gent que ha mort el drama hi és, però una altra dada que llegia avui, l'any 2020 al Japó van morir 10.000 persones amb el diagnòstic que havia estat a causa del virus, però va haver 21.000 suïcidis.
Sí, joder, ens estàs deixant contents, eh?
Sí. No, està posant molt optimisme. Més motius per anar a les barricades, no? Perquè les barricades
sí,
amor.
Les barricades amor, sí.
Pues escolta, amb això t'agraïm la trucada i de fet enllaçarem amb escoltar-te precisament cridant això quan et vam tenir aquí molt ben acompanyat, pues explicant-nos cosetes i recitant.
Gràcies. Sou molt generosos i molt bonics i
tu també.
Tu també, clar que sí.
I aguanteu i tireu endavant amb l'Assemblea de Majares, que és un dels tresors que tenim encara.
Per poder fer ciència.
O no.
Ciència de la paraula, o no.
Clar.
O per a ciències.
Pues Calamity, moltes gràcies per trucar així en dia de resurrecció i penitència. T'ho agraïm quan tothom està...
I si et quedes acabar escoltant...
fresca.
Fins al final del programa posarem unes cançonetes que t'agradaran.
Pues... Moltes gràcies a vosaltres i molts petons i una abraçada a tota la colla que us escolta.
Sense mascareta. Un pico i tot. Vinga, doncs escoltarem la cunya de quan et vam tenir aquí i vale, després una cançoneta que Eduardo Manos Tijeras ha estat aquí conspirant.
Sí, la tenia mig preparada, però em sembla que la canviaré per una altra que encara és més
adient.
I més dedicada a tu.
Molt bé.
Vale? Escolta-la, a veure si t'agrada.
Sí, moltíssimes gràcies. Escolta, jo us puc escoltar des del mòbil si ho faig per internet?
Sí.
I de fet, sí. I et recomanem, si vas a la web de Contrabanda, des d'allà a l'estreaming i també com a tothom que ens escolti, que hi ha l'aplicació Do It Yourself que ha fet la gent de la Mosca TV i allà pots escoltar ràdios lliures com Bronca, Topo, Radio Vallecas o nosaltres, a part de veure la Mosca. Vinga, una mica musiqueta.
Guai, una abraçada, estimats.
Vinga, estimat.
Adéu, company.
Salut. A les barricades.
A les barricades, amor.
Contrabanda FM. La ràdio que crema. A les barricades, amor. 91.4.
I ara esperem sentir una cançó. Si la carrega, però sembla que no la carregarà. Doncs en sentirem una altra. Vinga, va. Més enllà. D'en Ferran Palau, un músic català que està en boga ara i jo l'escolto. Una mica, m'agrada.
Cap l'hivern més enllà. Un mar de mentides, d'enfades i crides, més enllà. I cap l'hivern a dintre teu, més enllà. I cap l'hivern a dintre teu, més enllà. I cap l'hivern a dintre teu, més enllà. I cap l'hivern a dintre teu.
Aquest és el Ferran Palau, que és un músic que tenia abans un grup que es deia, no me'n recordo, Inspira o una cosa així, i que ara fa discos ell sol, com si diguéssim, no? I fa aquests discos intimistes. Està bé, combina...
Everything in life is...
Sí, sí, sí. Podria ser, sí, similar a la del Colombo, sí.
O aquell que estava Stan Steele, que sí. També he tingut...
I no és la cançó que anava a posar el Gerard, que a veure si li podem posar, perquè no m'ha sonat bé, però ara la buscarem.
Doncs pues parlant del Gerard, per refrendar cosetes que deia el Gerard, interessant, sobretot a nivell quan parlava de temes econòmics, de, bueno, de certa nova economia especulativa, que sí que l'està patant, evidentment, el cas d'Amazon. Pues és el que està en boca de tothom, no? I després a costa de quins drets laborals o sobretot de l'impacte que té per petit comerç o comerç en general, llibreries, bueno, de tot mil sectors, perquè al final Amazon ara és la botiga global. I hi havia una notícia que sortia abans d'ahir al diari o ahir, el titular és que ja ho diu tot, no? A nivell d'Espanya Amazon ingressa 5.400 milions d'euros només a Espanya, són els resultats d'aquesta empresa.
I quan paga d'impostos, flipa.
Res.
Després de 10 anys només, no? I una altra ja, per anar a empreses, vull dir que també tenim, cada país té el seu, no? No cal anar ja a buscar el dimoni, diguem,
a
Estats Units o a la Xina. Glovo, que és potser l'empresa paradigmàtica, no?, de nous emprenedors que han sorgit a Barcelona, capta, o sigui, la major ronda d'inversió de la història d'Espanya, 450 milions en aquest tipus de rondes que va ser uns jocs, no?, on la gent inverteix, bueno, diners.
Són crowdfundings en a lo grande.
Clar, sí, però amb una altra lògica, no?, de tu convertir-te en
accionista,
en accionista, 450 milions perquè Glovo, igual que Amazon, partint d'un cert sector específic, no?, de mercat, ara Glovo ens ho explicava la gent de, no?, algun cop de Riders per Derechos, que ens va fer un àudio també parlant de drets laborals. Ara Glovo amb la pandèmia l'ha aprofitat per portar-te de tot a casa, ja. Així com potser també per, com es diu això, certes sentències judicials que han fet certa petita estocada a algunes d'aquestes empreses de repartiment de menjar, no?, és el cas de Deliveroo, almenys a l'estat espanyol. Altres, com Glovo, ha trobat, pues, per exemple, pues, que et portin medicaments a casa, no? I ha acabat trobant més nínxols de mercats i això, pues, arriba a aquest punt, no? Però, bueno, més notícies, no? Potser més locals volíem
bueno,
explicar.
Jo primer, per tancar aquest tema, el que abans estava parlant, de que m'ha dit l'Eduardo Manos Tijeras, com que sabia molt d'això, és que fa poc va haver la presentació de lo que es coneix com Plataforma per la Justícia Fiscal, i és d'aquí on ve, i jo ho tenia perquè un dels signants és ATAC Espanya, i a mi m'havia arribat el mail per això, i ho havia, hi ha diferents col·lectius, ho podeu trobar, és Plataforma Justícia
Fiscal,
Plataforma Justícia Local, fiscal.com. Vale? I bueno, és aquí on s'exposen diverses qüestions, o sigui, bàsicament el que s'està dient és que es compleixi la llei, perquè, perquè fins i tot no es compleix ni el mínim que haurien de tributar aquestes empreses. Quan una empresa s'implanta en un país ha de complir el marc legal, el marc fiscal i el marc social. Bàsicament, i el marc fiscal no s'està complint, perquè estan pagant molt per sota del que haurien de ser les tributacions. Això per tancar. Després, res, sobre tema o sobre qüestió, diguem-ne, local que em planteja l'Ernesto Chemahara, doncs, bueno, simplement que hi ha hagut un, bueno, des del Twitter, l'Assemblea de Joves de Vallcarca, ASS Joves UBKK, han fet un tuit sobre, bueno, sobre tenir dret a viure al nostre barri, al barri de Vallcarca, al barri on han crescut, on han jugat, on encara tot just acaben d'arribar, no? Diguem-ne, és una reivindicació i hi ha un, bueno, un vídeo adjunt i hi ha tota una reivindicació sobre aquest tema.
Seguiu aquesta gent, s'empenya molt, molt trempada. I una cosa que han fet, que està bé, bueno, potser té poc a veure, però han fet una nova edició dels Jocs Florals del barri,
sí,
de Vallcarca.
Sí.
Ja no esteu a temps de presentar-vos-hi, era el límit abans d'ahir o fa poquet.
Oh. Però sí, t'has presentat?
Bueno, en parlarem. Després potser parlem d'algun relat col·laboratiu que va parir a Vallcarca i que tenim al govern, perquè sempre ho diem i mai ens dona temps, potser avui és el programa. Però bueno, seguiu-los a xarxes, penya molt activa. I ja que parlem de xarxes, hi ha una altra notícia perquè doni peu també una mica a l'esperança, de bones noves que també es poden donar en temps tan distòpics com aquests. Hi ha hagut una ocupació a la ciutat de Barcelona d'un nou espai, d'un nou centre social, que a més en l'espai que s'ha donat, en la zona on s'ha donat, pues, jo crec, busca generar alternatives i donar una mica d'aire als barris de Collserola de Barcelona, concretament a les Planes.
Ja.
S'ha ocupat aquest lloc.
Els han fet fora, ja.
Ah, sí, Can Pichurri. Hosta de... Mira,
que, clar, tu t'enteres més ràpid. No sé per què m'he enterat més ràpid, perquè normalment no em passaria. Però és com la notícia aquesta dels suïcidis del Gerard, que ha dit al final. Que diu que...
Una fake news, no?
No és que és una fake news, sinó que a Japó hi ha molts suïcidis. Haurien que hi havia hagut 21.000 suïcidis aquest any, però és que l'any passat n'hi havien hagut 20.500. Sí. Que tampoc van haver-hi un augment tan exigit a Japó. Vull dir, qui sap, vull dir, aquestes són dades que al final és que ens vivim en un món tan gran que ens perdem amb les dades, i aquesta és una de les grans que és, no? O sigui, que són molt útils les dades i justament pots, no, balancejar-les o sondejar-les i tot, però al final ens perdem.
Sí.
La gent de Can Pichurri i jo, pel que s'han dit, ja els havíem fet.
Sí, estem mirant, bueno, podeu seguir des del seu...
Però bueno, està clar que
animem... Des del seu Twitter i sí, bueno...
Tinder?
Twitter, la seva Twitter... I les han desallotjat, tot i que part de les activitats que tenien previstes fins a demà han seguit fent endavant. Que bueno, per si voleu seguir-los per Twitter, Can Pichurri amb K, i l'espai era el Passeig Soler i Pla número 2, i els ferrogates de les Planes.
A mi, per tornar al debat, o sigui, una mica el que em passa és això. Si jo que he sigut una persona optimista i tenen ganes de participar activament, tot i que no ho he fet del tot, no?, en la vida política del món, no?, o del meu món, com si diguéssim, o sigui, el voler m'ho portar a la quotidianitat, estàs motivat, però és que ara és que fins i tot estic perdent la motivació per això, saps? O sigui, que li veig poc futur al món, no? I és...
Has tornat al punk, al no-future.
Bueno, no sé, el punk era molt de postureo, saps? O sigui, tu tenies no-future perquè estaves vivint el present i l'únic que volies cremar el dia, no? Però estaves pensant, però ara d'alguna manera està dient, hosti, que realment...
Bueno, és que bàsicament ens han canviat la sociabilitat d'una manera tan radical i tan bèstia. O sigui, que l'única... És així. L'única cosa que pots estar fent, diguem-ne, diàriament, sense cap mena de problema, és treballar. És anar a treballar.
Clar.
Però, per exemple, això no... Aquesta cosa dissuasòria que està muntada, no? Que, per exemple, ara som nosaltres tres... Però si volem anar a un bar i ser tres més, ja hauríem d'anar a un bar amb terrassa, a anar a un bar amb...
Bueno, o que et posin la...
Muntant ja un plan
La vitrina aquesta.
Clar, o sigui, i està tot fet en plan dissuasió. I molta penya no ha marxat de Barcelona segur per aquesta dissuasió. Oi,
bueno,
si has d'anar, si no has d'anar, si has de portar quin paper em demanaran.
Per no això deien que plouria, no? No ha plogut, però han dit que plouria. Exacte. Perquè la gent no marxés.
Ja, és com ara una cosa complexa, però...
Escolteu, fiquem... Tu et deies, Eduardo Mastigras,
que potser la cançó, trobar la cançó sí,
i després podem fer alguna lectura, alguna relació.
Per Gerard, si en el cas que ens escoltés, però bueno...
I anar fent ja, perquè el tonto són les 8 i quart. És que
sí, sí, hauríem de fer agenda. Doncs mira, ja aprofitem i fem agenda, perquè hi ha una de les bandes que estic seguint últimament, perquè és una banda que s'està volcant cap al Chill Friendly, és una mica dels Penguins, no?, que d'alguna manera una banda de ska, que abans es deien, no me'n recordo com es deien...
No, es deien Penguins i ara és el com
era... Ah, vale, ara es diu en diferent, no? És ara
Reggae per Chicks.
Reggae per Chicks, exacte.
Com això. El subtítol, no? Reggae
pues per Chicks. Pues jo crec que aquests, el Pony Pissador, estan... No, barrejant una cosa, també ho diuen, eh? O sigui, al final és un gent que s'està convertint a fer continguts audiovisuals per YouTube i coses així, i fan streamings i coses d'aquestes perquè són coses que els dona, els il·lumina com pensar que es poden dedicar professionalment a això, no? Sí. I són una gent que els agrada molt el Pony Pissador, pues, són celtes i coses així, i cants de balls pirates i això, però
i estan, taverna, això
estan evolucionant una miqueta, penso jo, són gent que li ha agradat molt investigar sobre la música, no? I poden fer de tot. Llavors aquest últim disc que han fet ara, que es diu Jaja Saludos, doncs fan 4, 14 o 15 cançons molt curtetes totes, i una d'aquestes és Kevin Alcoala, el professor de física quàntica.
Que ho podeu buscar des del seu Bandcamp.
Yes.
Que us ho recomanem, sí. També.
I estaran, dic, estaran la setmana que ve, si les prohibicions no paren aquestes coses, a la Telecogresca, que he vist que fan festes universitàries, ja. Que no sé com les faran, però tenen un cartellàs gros, no?
Home, si són de
Lágrimas de Sangre...
Si són de Telecos, evidentment, que faran per streaming.
Ah!
No, però ells segur que sabran idear maneres, enginyar-se-les, mai millor dit, per trobar maneres de distància social.
No, sempre la fan la Telecogresca, una gran festa universitària clàssica de les primaveres.
Veurem allà epidemiòlegs pillant la taja i...
Exacte.
Doncs pues una d'aquestes estrelles, a part de totes les altres, ja no, jo us diria que busqueu, però hi ha molta gent del programa més local, d'alguna manera, no? Pues tocant, que està bé. He vist el cartell passant avui i passejant per Gràcia i
també ho tenen de Gresca, eh?
Sí, que, sí no de Telecogresca especialment.
Però d'altres sí, no?
D'altres ja en tinc, però bueno, no sé com col·locar-la tampoc. Vale, el Pony Pissador, Kevin Alcoala, professor de física quàntica. Tot i que ara que... Després de la trucada, o sigui, ja ha passat massa temps, eh? O sigui, és que vivim a l'immediatesa. Però bueno, posem aquesta, va. Està bé.
És el meu professor preferit de la facultat. És el meu professor preferit de la facultat. És el Kevin, el Kevin Alcoala. És el meu professor preferit de la facultat. És el meu professor preferit de la facultat. És el Kevin, el Kevin Alcoala. Com va ensenyar la teoria
de la patriarcat.
Es un anochecer ventoso y frío de marzo. Otros chicos están encorvados sobre sus proyectos. Estamos a 19 kilómetros de la localidad natal de Shakespeare, en lo que más tarde se conocerá como un instituto normal y corriente. Un centro excelente, de hecho. Las luces fluorescentes del techo se encienden. El señor Cox está en el otro extremo del laboratorio, de espaldas. No quiere llamar su atención en caso de fiasco. Le doy el interruptor. Y, oh, milagro, oigo el sonido de la electricidad estática. Sacudo el condensador variable. Música, una música horrible para mi gusto, pues en ella hay violines. Luego se oye la voz rápida de una mujer que no habla en inglés. Nadie levanta la mirada, nadie le interesa. Construir una radio no es nada especial. Pero yo me he quedado sin habla, al borde de las lágrimas. Ninguna tecnología llegada después ha logrado asombrarme tanto. La electricidad, al pasar por unas piezas de metal cuidadosamente preparadas por mí, arranca del aire la voz de una dama desconocida, que en ese instante está en algún lugar lejano. Su voz suena afectuosa. Ella no es consciente de mi persona. Yo nunca sabré su nombre ni entenderé su lengua, ni llegaré a conocerla, al menos a sabiendas. Mi radio, con sus pegotes irregulares de soldadura en un tablero no parece un prodigio menor que la propia conciencia emanada de la materia. El cerebro y la electrónica estaban estrechamente relacionados. Lo descubrí en la adolescencia mientras montaba ordenadores sencillos y los programaba yo mismo. Luego, ordenadores complejos. La electricidad y unos trozos de metal podían sumar números, componer palabras, imágenes, canciones y recordar cosas e incluso convertir el habla en escritura.
Llegas hecho 30 años y ya no sales de fiesta con los colegas. Todo el puto día en casa con la novia, con el Netflix. pasando, te veo cambiado, se te cae el pelo, estás apalancado. El otro día quedamos pa' tomar una copa, y efectivamente solo fue una copa. Domingo por la mañana sigues yendo a la montaña, ya no buscas rabes, ahora buscas espárragos. Antes cerrabas rabes en la zona franca, y ahora cierras los bares de Gracia. Pure, pure, puretilla, ya ni te drogas, ya ni ligas. Pure, pure, puretilla, a la fiesta en casa o tu pareja te la lía. ¿Cómo pasa el tiempo, campeón? Sin darte cuenta te has hecho un señor. ¡Ay! Vas a cenar a casa tu mejor colega, en lugar de birras llevas un gran reserva. En lugar de hablar de porros y chicas, habláis de libros y comentáis noticias. Que sí, que estás hecho un chaval. Ayer te fumaste un porro, menudo festival. Ya no cocinas pasta para 10 colegas, ahora haces sushi para tu pareja. Pure, pure, puretilla, ya ni te drogas, ya ni ligas. Pure, pure, puretilla, a las 10 en casa o tu pareja te la lía. ¿Cómo pasa el tiempo, campeón? Sin darte cuenta te has hecho un señor.
Yo ya no voy a la polo porque está todo lleno de niñatos. Yo con mi tiempo te le llevo la pastilla toda la noche, no como hoy en día.
Y tú, en lugar de estar en una rápida fiesta, estás aquí escuchando un cantautor de mierda. En lugar de estar en la rápida fiesta, estás aquí escuchando un cantautor de mierda. Pure, pure, pure tía, ya ni te drogas, ya ni ligas, campeón.
Ei, doncs aquest eren Pisos de Barna, després d'unes sàvies paraules, d'unes lectures d'Ernest.
Bueno, hem escoltat això, un veterano de l'escena barcelonina, amb la cançó Puretilla, que ens representa, i també perquè, bueno, de ganes de reivindicar la gent que ha pogut seguir fent música en directe. Jo el vaig veure aquest no fa molt en el bar del Tradicionarius de Gràcia, i com sempre el vam tenir que fer un temps, però un lujo veure aquest personatge, sí, animar l'escènic en viu, a més en un bar, traient-se la samarreta i dándolo todo. O sigui que recomanable, recupereu els seus vídeos, o si us entereu que toca aneu-lo a veure, seguiu per xarxes El Virus de Barna. I hem llegit un fragment supercurt d'un llibre que es diu Màquines com oi, que me'l va recuperar una majada.
Jo.
Como yo, perdón. Máquinas como yo, Diane McEwan, un británico, sí, bueno, británico, amb tot el que implica això, senyor de Gran Bretanya, però Brexit. I bueno, ja que estem entre distòpicos i que fa certa referència al món de la ràdio, i avui també volíem parlar de nosaltres, de la ràdio, pues, m'ha fet gràcia llegir-lo part que porto llegida al llibre. M'estaran, és graciós, parla d'un futur que potser no ens és tan llunyà, en aquest cas de quan la intel·ligència artificial, certs robòtics entrin a la nostra vida, sobretot vida emocional i afectiva i poliamorosa, podríem dir, pues és, fa gràcia. I sobretot l'exercici, jo que estic últimament de nou abocat a la ciència-ficció, l'exercici que fa de revisió històrica a partir de la ciència-ficció és divertit. En una Gran Bretanya on el senyor Alan Turing no va morir, Alan Turing, l'inventor del primer, és a dir, primer ordenador, i que va ser vilipendiat també per la seva condició homosexual, entre altres coses, pues que va seguir viu, que va poder precisament avançar molt en el món de la intel·ligència artificial, que a Gran Bretanya perdia la guerra de les Maldives, de les Malvines, no eren pingüines, i bueno, pues és graciós tot plegat, molt divertit el llibre, recomanable. Ja, no sé, s'acosta Sant Jordi, i bueno, pues abans feia moltes recomanacions.
Jo també m'estic llegint un llibre. Però
a veure, qual te l'és tu? Va, dilo.
Pues és el best-seller aquest català.
Va,
Llullo i la muntanya canta.
Ah, molt bé, també el tengo jo.
Ja me l'estic acabant.
Ah, sí? T'ha gustat?
Sí, sí, està bé. O sigui, no és d'aquelles novel·les que et deixa aclaparat, però sí que està superben escrita, això sí que és veritat. I té aquesta cosa dels narradors, que és
un joc.
És un o sigui, hi ha diferents narradors.
Les nubes.
Per exemple, no són els núvols, però sí que hi ha alguns que són xulos. Està molt bé. I bueno, hi ha aquesta cosa, clar, diguem-ne, de certes descripcions, del llenguatge. Per això et dic que té aquest punt de que està superben escrit, però no és aquella una història molt aclaparadora d'aquestes que et deixen pensant i que et fa pena com acabar-ho i tal. Està bé.
Bueno, mira, en el proper programa, que ja que estàvem mencionat
fent la festa
sobre la ràdio, el nostre proper programa, bueno, estigueu atents, sobretot a xarxes, al nostre Twitter, Assemblea Majares, per veure si, bueno, pues al final regalem o us ataquem amb un programa especial pels nostres 24 anys, ja que no podrem celebrar amb una festa, diguem, física. Ni
a l'Uso, a l'Uso.
A l'Uso, ni a l'Abuso. Llavors, pot ser que diumenge que ve o en algun moment fent un programa especial més llarg on intentem ficar-nos puretes i explicar batalletes, potser fer referències bibliogràfiques, musicals i juntar-nos amb altres contrabandistes, perquè tot s'ajunta una mica i a part de que ser un any molt especial, estem en els 30 anys contrabandistes, doncs estem en principi despedint aquest pis de la plaça Real i hem despedit la nostra antena del Turó a la Rovera, de fet, sí, dos terços majares vam anar a recollir quatre coses allà.
L'altre cop hi vam anar també els altres dos terços.
Amb el Bacterio, precisament. Que ens
vam anar a moure una antena.
Pues vam anar a recollir Bartolo, és el Fidonera, per contrabanda. I llavors teníem ganes de fer almenys algú, pues, no soles, i no sols, també tenir contrabandistes. O sigui que estigueu al tanto.
Sí, sí.
Potser algú farem.
Alguna cosa especial farem, i si la podem anunciar amb temps, doncs guai, però si no, si és la setmana que ve o el que sigui, perquè no ho podem dir encara, doncs ja serà quan en surti. Al final la ràdio és una part de nosaltres i ens hem de fer que sigui fàcil per nosaltres, no?
Sí, sí, i perquè a més, bueno, vés a saber quines sorpreses tindrem, però tampoc sortirem a les Rambles per Sant Jordi, segurament.
No, deien que volíem fer, però no crec que ho fem nosaltres, d'alguna manera.
Las Ramblas, no, ja con su ràdio ja tiene suficiente, no?
És que
s'ha inventat l'Ajuntament.
És que està la incertesa.
No,
és tan gran. És que és així, i per això bueno, és el que tenim.
Per això, que també no ens passa res. Viure en un món petit, tancat, tampoc és
tan mal.
Tan mal. Jo que també estava pensant en la meva festa de 40 anys, que encara està en marxa, vull dir, a veure, i ho sabeu tots, però jo no per lo que hagi dit jo. Bueno, vale.
Solo sé que no sé nada.
Però bueno, a veure què ens
en la quarantena, ja al final ja tots
som pobretilles.
Ah. Bueno, lo que això, incertesa a tope, però que en principi el 2 de maig, diumenge, primer
això segur.
Celebra...
I si no, farem el programa aquí.
Celebrem els 30 anys de contrabanda. La nostra idea és fer un concert vermut, fer també un parell o com a mínim un concert a la tarda, aquests concerts de pagament, perquè la ràdio necessita quartos i seran per inscripció prèvia com els temps ara mateix requereixen, però també hi haurà activitats gratuïtes perquè tothom qui vulgui pugui venir i col·laborar i celebrar-ho. Tindrem DJs contrabandistes a fora, a l'aire lliure, al local de l'Ateneu de Nou Barris, que recordem que està al carrer Port Lligat, i també en principi la nostra idea és fer ràdio en viu, feia algunes entrevistilles i poder transmetre el que puguem per streaming, potser algun concert, i després fer alguna xerrada, parlar del món de la ràdio i dels mitjans de comunicació, de tot el que està passant. Tot això el 2 de maig, i dir-vos que a l'Ateneu del Barris, agrair-los, perquè tot això és en el marc dels vermuts solidaris que es fan per col·lectius que necessiten pues, finançar-se, i l'altre vermut solidari que es farà serà just abans, el 25 d'abril, amb la gent de Lola Està Sola, que és un col·lectiu de dones sense sostre, i ho faran també un diumenge allà a l'Ateneu de Nou Barris.
Molt bé, però amb això us deixem. Sentirem una cançó d'un grup que possiblement tocarà aquesta festa, són els Milk, una banda d'aquí Barcelona o ajuntat aquí a Barcelona, i amb la cançó Oh Oh, i amb això marxem.
Sí, ara us direm també quan els podeu anar veient aquesta penya. Doncs si us agrada aquesta banda, la gent de Mil, que podeu escoltar per YouTube, estaran el diumenge dia 11 d'abril a partir de la 1 al local La Rúbia Teatre, carrer Ferlandina 29 del Raval, juntament amb LGTM, muntat per Resilient Records. Let's make a big display of power to destroy whatever in the way between us and our goals. As we go dos coses d'agenda molt ràpid. Una altra banda que ens agrada molt, que les hem tingut aquí, la Sucarige, Trio Balcànic. Ojalà també les tinguem a la nostra festa contrabandista el dijous 8 d'abril a les 7 de la tarda, també el Raval, a un altre garito, aquest cop al 23 Robadors. I finalment, l'agenda que em vaig jo reprèn els seus micros oberts, organitzat per l'espai de musical, el dissabte 10 d'abril a les 12:45. Segurament tot, potser va amb inscripció, si estigueu al loro.
La asamblea
de Majaras
se va. ¿Por dónde?